importantes, tanto en el ámbito digital como en protección de los menores.
I amb aquesta informació arribem a la 1:04. Actualitzem totes les notícies a partir de les 2 a l'informatiu migdia. Avui en Juan Luis Marcos, Sara Cadau, en tota l'actualitat del món dels esports a IB3.
Més informació a ib3notícies.com. Un anys amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
Una i sis minuts, dimecres, 8 d'abril, bon dia. Antonio Raillo va ser operat ahir amb èxit a Barcelona de la seva lesió als lligaments del turmell esquerre. En Bernat Nadal al control tècnic, començant amb les portes d'avui. Com vos deia, la intervenció al capità del Mallorca, Antonio Raillo, que es va fer ahir a Barcelona, va anar bé, però a falta de 8 jornades per acabar la Lliga, probablement ja no tornarà a disputar cap partit d'aquesta temporada. El seu retorn a un terreny de joc està pendent de la seva evolució, però, com vos deia, tot fa indicar que aquest curs ja no el veurem vestit de curt. Baixa molt sensible per al tècnic, per Martín de Michelis, en vista a la recta final d'aquesta temporada a la lluita per la permanència i també, sobretot, per aquest partit de diumenge a Somos contra el Rayo Vallecano, perquè l'afrontarà amb la zona de centrals en quadra, perquè han de recordar que Martin Valiant tampoc pot disputar aquest partit per acumulació de targetes, per sanció. Per tant, veurem què farà el tècnic argentí a la zona defensiva per rebre el conjunt madrileny. Tot d'una sabrem la darrera hora del Mallorca amb el nostre company Toni Fuster, però també en el món del futbol. Ahir van tenir jornada de Champions. Quin partit! El Santiago Bernabéu, derrota, però, del Real Madrid per 1-2 contra el Bayern. El conjunt alemany, que es va posar 0-2 en el marcador, però a la recta final Kylian Mbappé va marcar el gol del Madrid, que dona vida i dona confiança al conjunt madrileny per poder superar aquesta eliminatòria. És el tècnic del Real Madrid, Álvaro Arbeloa.
Hemos enfrentado a un grandísimo equipo, lo sabíamos, y bueno, hemos tenido dos errores, dos pérdidas que habíamos hablado antes del partido, durante el descanso, que teníamos que evitar y sobre todo estar preparados para, si las hubiera, estar mucho más cerrados. Contra este tipo de equipos, si cometes estos errores, pues lo pagas y bueno, pues esto es lo que hay que afrontar, ¿no? Está claro que hemos metido un gol que nos ha dado esperanzas, la pena nada ha podido ser no haber metido alguna de las ocasiones que hemos tenido. No va a ser fácil, pero si algún equipo puede ganar en Múnich es el Real Madrid.
I ahir també es va disputar l'Sporting de Portugal 0, Arsenal 1, i avui també tenim un altre partidàs al Camp Nou. A partir de les 9, el Barça s'enfrontarà a l'Atlètic de Madrid en el partit d'anada d'aquests quarts de final. Sentim els jugadors del conjunt català, Joao Cancelo, i també el del conjunt matalasser, el de l'Atlètic de Madrid, Antoine Griezmann.
Nosotros tenemos que hacer nuestro partido, controlarlo como habíamos hecho el último e intentar la victoria, porque es una competición muy importante para nosotros. Yo lo que prometo es que haremos de todo para pasar a esta eliminatoria. Lo que pasará no lo sé, pero creo que el equipo está muy, muy motivado para poder pasar esta eliminatoria.
Un cuarto de final que para mí es algo increíble, es mucho nivel, mucho fútbol, y entonces tengo la cabeza muy despejada para ese momento y nada, quiero ayudarle a lo máximo.
I d'avui a les 9, Barça, Atlètic de Madrid, i també avui es disputarà el partit entre el Paris Saint-Germain i el Liverpool. Han de recordar que els partits de tornada es disputaran la setmana que ve mateix, per tant, la setmana que ve hi torna a haver Lliga de Campions. En bàsquet, a l'Eurolliga, derrota del Madrid de Sergi Llull a la pista del líder, l'Olympiacos, per 102 a 88. El menorquí només va jugar 4 minuts i va anotar només 2 punts. A falta de 2 jornades, els blancs continuen depenent d'ells mateixos per entrar a la zona de play-off. I derrota també del Barça al Palau davant el Panathinaikos per 79-93. I en tenis, els màxims favorits, el Master 1000 de Monte Carlo, Alcaraz i Sinner, ja són a 8 de final. El murcià no va fer concessions davant Sebastián Báez i es va imposar en 2 còmodes mànegues per 6-1 i 6-3. Menys problemes encara va tenir Jannik Sinner, que va guanyar a Humbert per 6-3 i 6-0 en 1 hora i 5 minuts de joc. Ara Sinner s'enfrontarà a Cerúndolo o Machac i Alcaraz ho farà contra el guanyador del duel que disputaran Echeverri i Admane. Una i 11 minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Au, idò, començam aquesta edició de dimecres d'Esportres a migdia. A IB3 Ràdio parlaven de tenis, de les victòries de Sinner i també de Carlos Alcaraz. Qui ha perdut i l'ha tornat a liar és Daniil Medvedev, que ha perdut per un doble 6-0 contra Berrettini i ha tornat a rompre, a trencar una raqueta tremendo en Medvedev. Cada vegada que perd o li passa alguna cosa, i de res, la Lia i també la liada en el Master 1000 de Monte Carlo. 6-0 i 6-0 ha perdut Daniil Medvedev contra Berrettini. Vinga, anem a parlar de futbol, perquè aquesta setmana el Mallorca torna a tenir compromís important, torna a jugar a casa davant la seva afició a l'estadi de Son Moix. Ho farà contra el Rayo Vallecano diumenge 4:15 de l'hora baixa. Toni Fuster, bon dia.
Molt bon dia, Miqui.
Com estàs?
Molt bé. Jo ja
pensant en el Rayo Vallecano, ja oblidant una miqueta Mallorca... aquesta victòria contra el Madrid, boníssima, encara hi ha alegria en el mallorquinisme, però també ja hem de mirar en el futur. Primer de tot, Fuster, l'operació Raillo va anar bé, operació de turmell, però clar, no creiem que pugui tornar a jugar aquesta temporada.
Jo crec que no. Jo crec que ja ha dit adéu a la temporada. Ara donarà suport des de la banqueta, poden dir així, no? O des de la pròpia... des de Son Bibiloni, des de l'estadi de Son Moix, de fora del terreny de joc, donarà tot aquest suport, aquest recolzament als seus companys. Això està clar, perquè a més, com a capità, una persona que té influència, lògicament dins un vestidor, i Antonio Raillo, en aquest cas, és un dels jugadors importants i ben segur voldrà estar més que mai també en la plantilla, tant a les bones com a les dolentes. Deien que hi ha un frissa perquè arribi aquest partit de diumenge en el Mallorca, cercarà aquest 3 punts contra el Rayo Vallecano, que li puguin donar una passa, no diguem definitiva, perquè lògicament encara queden 8 jornades, queda molt per davant, però sí que una passa important en vista la permanència, i el Rayo també se juga, perquè sí. El Rayo 5 punts per damunt del Mallorca, però clar, una derrota aquí a Son Moix seran dos puntets, per tant, Això significa que el Rayo no les tindrà encara tot a vista. Però això sí que és vera, que Sevilla i Elx ara mateix són els equips que també són candidats.
Ho estan passant malament.
Són són candidats també a baixar, més que res perquè duen una fletxa totalment cap a per avall, una dinàmica molt negativa, no? I clar, el Mallorca tot el contrari, ara mateix, darrerament, la dinàmica és més positiva, però bé, tot això ara mateix. Al final, el que val són els resultats dels partits d'aquestes jornades. I diumenge, contra el Rayo Vallecano, de Michelis podria apostar per un eix de la defensa que encara no s'ha estrenat aquesta temporada. Omar Mascarell i David López podrien ser els elegits. Per una banda, el Canari va complir bastant bé. Jo crec que ho va fer bé, no? Dissabte contra el Real Madrid.
Molt bé, no va fer cap errada, va estar seriós.
Va tenir un doi, dia de Leuch, que li va costar el gol, però...
Però bé, ho va fer jugant de migcampista contra l'Elx. De central contra el Madrid no va fer cap errada
important. Per tant, ho va fer bastant bé. Per tant, és possible que tingui molta opció de repetir. I David López, del mallorquí, a l'alternativa juntament amb l'albanès Maras Kumbula, que fa una setmana va sortir d'una lesió de llarga durada, no va gaudir de minut l'altre dia a Son Moix. Kumbula no juga des del passat gener. És veritat que va jugar a Vallecas. Va fer parella amb en Martin Valgent a Vallecas, però des de final de gener no ha tornat a jugar. Veurem a moment que passa. Per això, més probable és que Mascarell i David López hagin de cobrir el centre de la defensa davant aquestes baixes obligades, com dit, de Raillo per lesió, i Martin Balin, que haurà de complir, ja sabeu, un partit de sanció per acumulació de targetes grogues.
I del Mallorca, que continua fent feina pensant en aquest partit, i allà on encara no pensen, anava a dir molt, però no pensen pràcticament gens, amb el partit de diumenge, a Toni, és a Vallecas, perquè el conjunt madrileny demà té compromís important de Conference League. Ara escoltarem en De Frutos, el jugador del conjunt madrileny, que té claríssim que és un partit històric pel club, per l'afició, pels jugadors, i només pensant ara mateix en aquest compromís. Per tant, és un factor que mai se sap, però podria jugar un poc a favor del Mallorca. Tindran menys descans i també han pensat molt menys en aquest partit.
Sí, és un dels equips importants de Grècia, la ECA d'Atenes, que visita Vallecas a partir quan falti un quart per a les 7 de l'hora baixa per jugar contra aquest Rayo Vallecano, partit d'anada dels quarts de final de la Conference. Hi ha aquest partit, després, recordant que després del partit del Mallorca també hauran de preparar la tornada.
La tornada a Grècia, figura't.
I la tornada serà de pinyol vermell, ben segur. Ah, no, o sigui que tinguis un gran resultat del partit d'anada, que no crec que sigui així. Per l'ECA d'Atenes, ja t'he dit que és un dels rivals d'uns dels equips que també...
Fort de la Lliga de Grècia.
Candidats i serà... a guanyar aquesta Conference.
Sí, serà complicat. Escoltau, en De Frutos, jugador del Rayo Vallecano, diu que és un partit històric i que aniran a per totes per intentar treure un bon resultat en vista, com deia Toni Fuster, la setmana que ve, la tornada que es disputarà a Grècia.
Que la plantilla, el club, la afición saben la importancia de este partido. Es un partido histórico para todos y así tenemos que hacerlo ver en el campo. Bueno, sabemos que primero son 90 minutos en Vallecas, vamos a intentar darlo todo allí, ponerles las cosas difíciles e intentar llevar el mejor resultado posible allí a su casa. Sobre todo un mensaje de ilusión. Creo que el equipo y la plantilla tenemos mucha ilusión por esta eliminatoria. Sabemos que ellos van a estar ahí animando y bueno, darles las gracias por todo lo que han hecho sobre todo en esta temporada y esperemos que todos juntos conseguir algo muy bonito este año.
I de Vallecas, que pensen 100% en aquest compromís de demà de Conference League contra l'ECA d'Atenes. Segurament si el Mallorca i es pot aprofitar d'això diumenge a partir de les 4 i quart. El Mallorca, que si guanya, se situaria a només un punt.
Sí, perquè són 4, no són 5, són 4.
El Rayo té 35, ocupa la 13a posició i el Mallorca a 16 en 31 punts. Res, Toni, demà més feina a Son Babiloni i si va bé, demà en aquest programa entrevistarem un jugador que és molt important en el Mallorca, no està fent una temporada brillant, però que va jugar molt bé contra el Real Madrid, que és en Sergi Darder. Sí, futbolista de...
artenant que...
una veu autoritzada del vestidor mallorquinista.
De Micheli sembla que ha agafat una altra vegada confiança, sembla que ara ja juga a la seva posició, on Manco té més, toca més pilota, vull dir, se'l veu jugant un poc més amb alegria i fins i tot, ara ja podem veure que és compatible amb Pablo Torre,
sí,
també.
Sí, 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 una gran notícia, veure Pablo Torre i Sergi Darder plegats, i a més, Sergi Darder fent un gran partit. Demà parlarem en aquest programa a partir de la 1:05 amb el migcampista d'Artà. Toni, gràcies.
Vinga.
Demà més, que vagi molt bé. Vinga, 1:09, més futbol.
Diumenge a les 12 segueix el futbol de Primera i Segona Federació amb Esports 3 en joc.
I a partir de les 2, la primera divisió des de l'estadi de Sant Moix amb el Real Mallorca, Rayo Vallecano.
Segueix la prèvia amb les millors seccions i la transmissió del partit, com sempre, amb la màxima intensitat.
Que l'escapada de la seu!
En acabar el postpartit amb l'opinió dels protagonistes i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
Diumenge de futbol, gols i espectacle a IB3 Ràdio i al YouTube d'Esports IB3.
A IB3 Ràdio és temps d'informació esportiva. Esports 3.
Una i 20 minuts, continuem en directe Esport 3 migdia. Avui dimecres hem sabut la darrera hora del Mallorca que passa per aquesta intervenció quirúrgica en el turmell esquerre d'Antonio Raillo, però hem de continuar parlant de futbol. Marta Sampas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, molt bé.
Perquè tenim a la selecció espanyola en aquest coll, en Patri Jarro, en Lucía Corrales, que avui se concentra a Las Rozas perquè la setmana que ve té dos partits de pinyol vermell classificatoris pel Mundial del Brasil de l'estiu que ve.
Sí, s'obri la segona finestra d'aquesta fase de classificació, amb quatre mallorquins estàs deixant a Mariona, però perquè la tenim fora, darrerament. La tenim a l'Arsenal, però és una alegria que quan juga Espanya tinguem en aquestes quatre futbolistes.
Peça fonamental a l'esquema de la selecció espanyola, és una de les estrelles.
Sí, sens dubte, tant a Mariona com a Patri com a Queta les esperam veure en aquests partits classificatoris, de ben segur a 11 titular, i per què no a Lucía Corrales, que estem menys avançats a veure-la, però és una passada que també ja entrien els plans de la seleccionadora, de na Sonia Bermúdez, que ahir va parlar, perquè com bé deies, avui mateix se concentraran. De moment no hem vist la típica imatge, no?, de l'arribada de Las Rozas, per tant entenem que ja serà de cara al capvespre quan vagin cap allà i se posin a entrenar, perquè dimarts, partit superimportant d'aquesta fase classificatòria pel Mundial de Brasil 2027, s'han jugat ja dues jornades, a les dues Espanya no ha fallat, com a vigent campiona del món ha guanyat els dos partits, però clar, aquest tercer ja arriba amb exigències perquè és Anglaterra qui tindrà endavant i a més a casa seva, se jugarà a Wembley on s'espera un ple absolut. Això serà dimarts i per això mateix ja començaran a fer feina. Ja després, dissabte dia 18, jugaran un altre partit, en aquest cas contra Ucraïna, però el primer és el d'Anglaterra i d'aquest va parlar molt ahir la seleccionadora, Sonia Bermúdez, que deia classificava aquest partit contra la Terra de dimarts com un partit crucial per aquesta classificació.
Vamos a jugar un estadio increíble que tendrán, lo van a llenar y bueno, yo creo que todavía quedan días para que llegue ese partido, pero lo hemos preparado de la mejor manera posible y intentaremos ganar los tres puntos que sabemos que son cruciales para clasificarnos para el Mundial.
Importantíssim, perquè a més també per nosaltres té un atractiu extra aquest partit, perquè la tornada d'aquesta fase de classificació contra Anglaterra serà dia 5 de juny, ja la tercera finestra, cinquena i sisena jornada se juguen el mes de juny, i quan deia dia 5 que som moix, partidàs entre Espanya i Anglaterra.
Quines ganes d'aquest partit, eh?
Sí, perquè ho donarem aquí, ho contarem,
clar que sí,
ho contarem
aquí, vetres en ràdio, ho narrarem, i veurement si Espanya dona una alegria a l'afició mallorquina també amb una gran victòria.
I esperen que arribin en ple de victòria dies, perquè si guanyen dimarts i després guanyen dia 18 a Ucraïna, i doncs ja arribarien com a primeres de grup. De moment ara són segones d'aquest grup, perquè Anglaterra, almenys per la diferència de gols, és superior, que també ha guanyat els dos primers partits. I ho sentíem a la seleccionadora dir que és un partit importantíssim, i a més és un partit on hi ha espinetes que per llevar-se, perquè Espanya, vigent campiona del món, vigent campiona de la Lliga de les Nacions, però tot recordareu aquell 27 de juliol de l'estiu passat, l'Eurocopa, com se va escapar en els penals contra precisament Anglaterra. Per tant, aquell va ser el darrer partit entre angleses i espanyoles. Per tant, dimarts serà molt més que un partit classificatori, però per sort Espanya tots els partits els afronta com si fossin realment finals, i ho diu la seleccionadora.
Tenemos un equipo que mide todos los partidos como si fuesen finales, y tenemos una suerte increíble. No creo que sea una revancha, creo que el contexto es totalmente diferente, pero es verdad que siempre jugar contra Inglaterra es de los mejores partidos que yo creo que puedes ver a nivel mundial ahora mismo, los dos finalistas de la Eurocopa, y bueno, evidentemente los dos queremos ganar, nosotros queremos sumar esos tres puntos y sumar los tres de Ucrania, que son seis, irnos con seis a la siguiente ventana sería increíble, porque creo que son fundamentales para lo que te he dicho, clasificarnos.
I d'aquesta classificació, el que volen és classificar-se de forma directa a la fase final, per això han de ser primeres de grup, i això és el que tractaran, agafar avantatge ja dimarts a Wembley contra Anglaterra, com deien també, i ho sentien, que ho deia Sonia Bermúdez, dia 18 contra Ucraïna, quarta jornada, i aquest partit molt interessant també perquè se juga a Còrdoba, a l'estadi Nou Arcàngel, ja s'està promocionant i molt aquest partit, perquè la gent omple aquí aquest estadi, serà la quarta jornada, la cinquena, 5 de juny, altra vegada contra Anglaterra, aquí a Son Moix, i la sisena i darrera jornada jugarà ja el dia 9 de juny contra Islàndia a domicili. Esperant veure en aquest, en Mariona, en Patri i en Lucía Corrales, que fa relativament poc, el temps passa molt aviat, però relativament poc, va jugar contra la següent protagonista, contra Nombella.
30 grados al sol, salen a la calle, todos saben quién son. Bebemos vino, no Moët Chandon. Paella en el barco, mami sabe mejor. Ella es colombiana, ella tiene el sazón. Le da mil vueltas a tu show del montón. Glamurosa, lo eve el pantalón. En hawaianas facturando un millón. En la isla me pose, ya lo saben. Que les jodan a los rusos y a los alemanes.
I doncs, sí, Lucía Corrales, que va jugar, va formar part de la plantilla, sent companya de la nostra pròxima protagonista, Marta, que és una jugadora del Balears.
Exacte, Ana Lucía, després de l'Atlètic Balears, va ser jugadora del Barça i ara està cedida al London City Lionesses, que també ho està fent molt bé allà a la Lliga Anglesa, i va tenir el gust segur de compartir vestidor i partits amb ella. La nostra següent protagonista, perquè l'Atlètic Balears femení està fent ja moviments de cara a la pròxima temporada, tot d'un o comentant tot. Primer de tot saludam ja a una de les jugadores renovades. Un d'aquests moviments ha estat això, renovar una de les jugadores importants com és Andrea Alcaide. Andrea, com estàs? Bon dia.
Hola, buenos días, muy bien.
Bé, primer de tot, Andrea, enhorabona per aquesta renovació. De moment, una temporada més. Ets una de les capitanes, una de les jugadores que du més temps, per tant, supos que feliç amb aquesta renovació.
Sí, muchas gracias. Muy feliz y, bueno, contenta con que el club siga apostando por mí.
I segueix fent, i ja serà, bé, quatre temporades consecutives. Quan deies, una de les que du més temps defensant la camiseta blanca i blava, arribes a la temporada 22-23, directa del CIA Gull, i per formar part d'un projecte que, malauradament, l'any passat va descendir una categoria, però, Andrea, supos que segueixes confiant, no?, en que aquest club segueix apostant en que estigueu el més amunt possible.
Sí, sí, siempre he apostado por el club. Bueno, ya se vio desde que he llegado, hemos estado a las puertas de un playoff. Al año siguiente hemos hecho playoff. Esta temporada, pues por circunstancias y sobre todo muchas lesiones, no hemos podido tocar ese playoff, pero bueno, que el año que viene el club tiene un proyecto muy ambicioso y quiere estar de vuelta en esa categoría, en esa primera ref otra vez.
No, idò, sens dubte, has passat per totes les fases d'aquest Atlètic Balear, ja venies acostumada també amb experiències de tot tipus, de fet, va arribar del sí avui, però tot la recordaran també, Andrea, te recordant per aquella època el Collerense, on van seguir de molt a prop, no?, que estiguis a la categoria de plata. Per tant, saps un poc tot això de pujar, baixar i anar defensant, no?, cada situació que te pertoca. Deies, molt centrem en aquesta temporada, sou en el grup 2 d'aquesta segona federació, queda només 3 partits pel final i de moment, Andrea, deies, l'objectiu ja penseu, el club sobretot pensa més de cara a la següent temporada perquè enguany entre cometes poca cosa a fer perquè no estàu ni en perill ni tampoc teniu opcions ja de fer primera o segona posició, no?
No, exacto. Esta temporada la queremos acabar lo mejor posible. Sí que es verdad que el equipo es ambicioso, como he dicho antes, y queremos ser, si puede ser, el mejor equipo del mes de abril. Y ya pensando de cara al año que viene, que seguro que, o esperemos que estemos peleando por ese playoff.
És l'objectiu, tornar a la categoria que vareu deixar l'any passat, ho deies ara, acabar de la millor manera possible. De fet, veniu de guanyar el darrer partit, 4-0, es veu que ja ha passat una setmana per mig, vacances, supos que vos ha donat temps a preparar molt bé el partit del pròxim dissabte, a les 4 visiteu a l'AM a Lleida.
Sí, bueno, venimos de sumar 2 victorias en casa. Eso nos ha venido muy bien porque al final jugar en casa con tu gente es un plus. Y sí que es verdad que venimos de parón, venimos también de descanso, que a todo el mundo le viene bien descansar. Y bueno, esta semana empezamos el lunes con objetivo puntuar y si se puede sumar de más 3 este fin de semana contra la EM, que no va a ser fácil, es un rival duro y se está jugando no descender.
Clar. Sí, sí, arriba en una situació un tant més complicada l'equip català en aquesta jornada 24, ja com deien, tercer dels 3 partits que queden, 36 punts, 6 anes, els 3 primers tenen 50 punts i si miram a baix, també la diferència, igual 36, deia 50 els que estan més amunt, ja com a, no ho sé, m'ho diràs tu molt millor, Andrea, troc que aquest grup, almenys, no sé si és la categoria en general, com que hi ha molta diferència, no?, molt marcada entre els que estan a baix i els que estan amunt.
Sí, bueno, arriba sobre todo están filiales, que eso marca la diferencia, claro. Y abajo pues equipos recién ascendidos de la categoría, que al final si no mantienes plantilla o no apuestas fuerte por el proyecto, pues igual te la juegas otra vez descender.
Sí, sí, aquí se veu la diferència, però bé, com deies, vos han marcat un poc lesions, baixes importants, però també a cada una de vosaltres, els que heu pogut estar presents, ho ha fet de la millor manera possible. Per exemple, tenim, que és una de les màximes golejadores, empatada a gols amb una altra jugadora dins d'aquest grup, na Núria Pomer. Vull dir que ja, també tu, Andrea, com a veterana, ja te poden dir capitana de l'equip, supos que valores, no?, l'esforç de cada una de vosaltres per treure aquestes situacions endavant.
Sí, sí, bueno, la primera vuelta fue difícil porque muchas lesiones, muchas bajas, bueno, circunstancias, teníamos que tirar mucho del filial, del B, y al final se agradece siempre el esfuerzo de las jugadoras que suben, pero sí que es verdad que teniendo una plantilla completa de jugadoras de la y poder subir a jugadoras del B sumaría mejor y algún que otro punto de la primera vuelta no se nos hubiera escapado, seguro.
Claro. Bé, però és vera que tot et sumau i també ho fas cos tècnic, Andrea. Tu vas tenir molt d'anys també al capdavant a Txema Espósito, que se segueix recordant perquè va fer una gran feina que va recollir molts dels fruits que va deixar l'actual entrenador Miqui Mayans, que un any més el club aposta per ell. Bé, conta-mos un poc com arriba a les jugadores també que Miqui continua al capdavant del projecte i com està o fem feina amb ell.
Bueno, al final renovar otro año más al cuerpo técnico dice mucho del proyecto del Baleares. La temporada pasada Miki estuvo de segundo y nos quedamos a las puertas de mantener la categoría, que eso también dice el cuerpo técnico. Sí que es verdad que Txema no sigue en el proyecto por decisiones, pero el cuerpo técnico menos Txema creyó y cree en el proyecto del Baleares y bueno, aunque no estemos este año en playoff, seguramente para el año que viene, que están todos renovados, que eso es un orgullo para el equipo y para el club sobre todo, seguir disfrutando del trabajo que tienen y que hay detrás de este proyecto, que es muchísimo, se dedican muchísimo a este proyecto y el cuerpo técnico, la verdad que está súper implicado.
que bé, de feina conjunta d'una banda i de l'altra farà que, com deies, Andrea, almenys acabar aquesta temporada amb aquests tres partits, a veure si podeu sumar els 9 punts que queden en joc, acabar de la millor manera, amb les millors sensacions, i ja la feina que està fent la directiva, renovant jugadors com tu, i varen saber també d'Ana Blanca, portera també ja molt important en el món del futbol balear, molt reconeguda, en fi, hi ha ja també jugadors que han renovat i s'està fent un projecte de cara a l'any que ve. Tres jornades i posareu punt i final, descansareu, però Andrea, jo te volia demanar ja més a nivell personal, perquè no sé si continues deixant la gespa quan acaba la temporada per serena de la platja, perquè, Miqui, no sé, n'Andrea recordaràs en 2023, campiona de Mundialet amb Espanya, ets una jugadorassa també.
Sí, una crac, serena, no, és increïble. De futbol platja.
Seguirà, segueixes fent, o no, Andrea?
Sí, totalmente. Nada, acabamos esta temporada a finales de abril y el 14-15 seguramente iré convocada con la española para la primera fase del europeo.
Que guai, doncs estarem ben pendents, ho voldran comptar, i res, deixa, només 15 dies te deixes de descans, i d'Andrea.
Sí. Bueno, es otra modalidad, pero quien me conoce sabe que me gusta mucho el fútbol playa y mi verano me lo paso allí.
Clar, no, i a més que se te dona beníssim. I d'Andrea, el que hi ha molta sort pel pròxim partit, que és aquest mateix dissabte, juguen a fora, però convidar els oients també d'Esports 3, ostres, que els hi donguin suport també a les darreres jornades, les darreres partits a casa, que venguin a veure bon futbol, que és el que oferiu a vosaltres, les jugadores blanc i blaves. Andrea Alcaide, jugadora de l'Atlètic Balears, moltíssimes gràcies per ser nosaltres avui.
Gràcies a vosaltres.
Una ferrada.
I de molt bé, Andrea, que afronta aquesta recta final amb el Balears, i després ja afrontarà la seva un particular recta, no?
Sí,
també
sí,
en el futbol platja. Mare meva, no atura n'Andrea, una de les jugadores renovades en el club balearí, com vista a la pròxima temporada, amb aquest objectiu, després d'aquesta temporada, un poquet de transició a segona federació, van intentar pegar el cop i pujar de nou a la primera federació. Marta, no te facis molt en fora, perquè avui tenim cor que t'operts, però a banda de saber la darrera hora de l'Udivisa.
No, vaig escalfar un poquet i després ja en corrent.
Quan falti d'aquí un quartet d'hora ja te toca. Vinga, parlant de l'Udivisa. A new star. Feliz verano a todos. Os quiero.
A IB3 Ràdio, Esports 3.
L'U d'Eivissa, que avui ha tornat a la feina, ha tornat a entrenar. Ho fa després de l'empat del passat cap de setmana contra l'Algeciras a 0. I ho fa també a 7 punts de la zona de play-off i a 3 de la zona de descens. Anem a saber amb quines sensacions ha tornat a la feina i amb quines cares ho ha fet la plantilla pitiusa. Víctor Sancho ha estat a l'entrenament. Víctor, com estàs? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Miqui.
Què tal per Can Misses? Després d'aquest empat a 0 del passat cap de setmana, amb el partit contra el Torremolinos també el cap de setmana següent, i amb aquesta classificació que jo comentava, no, Víctor, enfora't de la zona de play-off i apropa't de la zona de descens. No sé quin tarannà has vist a la plantilla.
Bé, jo les cares que veig són més o menys similars sempre, no? L'ambient pareix que és bo, vull dir, quan estan fent feina sobre la gespa, en aquest cas avui al Sánchez Vivanco, sempre pareix que no es viu una tensió. Ara el moment és una mica més complicat, fa unes setmanes estan més a prop del play-off, però l'ambient és similar, fan bromes entre els jugadors i el cos tècnic. En aquest sentit, no es viu aparentment cap drama. Cert que l'Eivissa només ha sumat 2 punts dels darrers 12, no guanyes de fa 5 jornades. La situació no és bona i són 3 punts només de marge amb el descens, però ja et dic, l'ambient és normal, bo, es treballa en tranquil·litat.
Jo no vull que l'ambient sigui dolent, Víctor, ja, però dona la sensació amb això que també pot ser que la plantilla, el cos tècnic ja no se deixi anar, però que ja
aquest
ha
mirat perill,
que aquesta temporada ja està perduda i que ja no hi ha res que fer i no ho sé, no?
Clar, i també, ja que dic que nosaltres veiem la primera part de les sessions d'entrenament, supos que quan ja fan feina més seriosa, que ja preparen algun plantejament,
sí, tàctica,
ja pel partit, alguna
sí,
cosa més tàctica, sí. Igual ja el rictus és un altre, no? Vull dir, evidentment. Però bé, clar, a veure, que tampoc és, ara queden 5 jornades, 7 jornades encara, no? Són bastants de punts. Vull dir, encara queda temps per tot. És cert que el més important és que ara l'equip no es vegi com que no lluita per res. Mm. Vull dir, perquè no és veritat, perquè 3 punts no
cada
són 3
punts de 7, sí, no? Sí, sí, que està, està... No, i ara jugues contra un rival directíssim, no? Que té un punt clar. Té menys, només, sí, Torremolinos.
És un rival que t'interessaria ficar-li 3 punts més per deixar-lo a 4, encara que no estiguin descens, però tenim més rivals per baix, sí, sí, a més distància, és més important, i sobretot perquè és una lliga, ja estan veient, que és molt estranya, no? L'altre dia el Sabadell mateix, el líder, perd a casa davant el Betis Deportivo, que estan descens 1-3. Vull dir, passen resultats, no... És molt complicat que un equip tregui moltes victòries seguides.
Sí, ho deies, que una regularitat pocs equips l'han agafat aquesta temporada, no?
Clar, i seria sorprenent que ara qualsevol equip, no dic l'Eivissa, enganxés 5 jornades seguides guanyant. Vull dir, perquè és que això no es veu en aquesta competició. Això és el que fa pensar també que serà complicat d'aquí al final, si no es manté una línia més o menys regular, encara que sigui sumant empats i alguna victòria, per intentar almenys aconseguir la salvació, no?
Bueno, en què passa diumenge? Sí, sí. En Amadeo saben res d'ell o no?
Pues mira, normalment els dimecres sol venir per aquí, però avui no estava. Jo he preguntat al company de comunicació, Edu Jiménez, i sí que hem vist en Javi Lara, també hem vist el director esportiu Enrique, també el secretari tècnic, però en Amadeo avui no ha vingut, i suposant que estava molt preocupat, evidentment. Coneixent-lo, estarà preocupat i cabrejat.
Preocupat, cabrejat, decebut, una miqueta de tot. Una coctelera, sí. No? En Amadeo, de sensacions negatives aquesta temporada, perquè no li ha sortit, pobret, absolutament res bé. Diumenge, a les 12, aquest partit, U d'Eivissa, Torremolinos, com sempre, en directe per IB3 Ràdio. Víctor, no te facis molt en fora, perquè han de parlar d'handbol, però sí, Fem una aturada ràpida per la publicitat i tot d'una tornant, perquè avui en Víctor Sancho ha parlat amb el tècnic del Transmapi handbol Eivissa, amb Eugenio Tilbes.
IB3 Ràdio és entreteniment. Pongas amor a tus planes, en Eroski te damos la berenjena granel a 1,99 euros kilo. La lubina crianza de 400 a 600 gramos Eroski Natura a 10,99 euros kilo. El estofado de ternera balear al corte a 14,99 euros kilo. Y el bastón de cacao bandeja 5 unidades a 1,25 euros la bandeja. Quien bien te quiere, te hará ahorrar. Eroski contigo.
Demanau molt les cançons que vulgueu dedicar a qualcú especial.
En el meu estimat Andreu, fa 40 anys que estan casats.
Brumels i bessons a mon pare.
Envieu-me les notes d'àudio en el telèfon d'IB3.
646-93-45-01.
La vull dedicar a mon mare.
A la Coni.
A el meu pare.
A la meva padrina.
Dadi cul desbonit.
No se m'ocorre millor manera de fer un detall especial a qualcú que estimes.
Ràdio Tradicional, sí senyor.
De dilluns a divendres a les 8 del vespre, Xiu Xiu, amb Inés Mateu i Xavi Oliver, a IB3 Ràdio.
A qui dediques aquesta cançó?
A tu, Xavi, a tu.
Ai.
Això, que t'estim molt.
Fem un tèntol.
Com estàu? Ben trobats un dia més de Tèntol.
Tèntol, amb Margalida Mateu.
Un programa que ja sabeu que de dilluns a divendres i de 3 a 6 del capvespre vos acompanyam aquí a IB3 Ràdio.
Olicaris.
Hola a tothom.
Molt bon dia, ulls de Tèntol.
Bon dia, Coret.
Aquí la senyora Tabriós.
No ho entenc.
Tal dia com avui, naixia Ludwig van Beethoven.
Bon dia, estimats, com estàu?
Bon dia.
Mireu quina cosa més curiosa.
Que estic aixina com endimoniat.
Tèntol.
Se m'ha desmadrat la cosa.
La pausa que necessites a IB3 Ràdio. Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 41 minuts, tornem a parlar amb en Víctor Sancho. Víctor, perquè avui, a banda de Can Misses, també hem de parlar d'handbol. Has pogut entrevistar en el tècnic, l'entrenador del Transmapi Handbol Club a Eivissa, perquè
Vam veure la seva bona dinàmica, ratxa trencada en el darrer partit contra un rival directe, i ara, clar, no sé si s'ha complicat una miqueta aquest somni de poder jugar el play-off d'ascens a la màxima categoria.
Sí, s'ha complicat una mica més. És cert, portava una bona dinàmica. També és cert que va arribar amb algunes baixes, amb jugadors tocats aquest partit tan important davant Aitasuna, que ara mateix és el cinquè classificat. Li ha tret el joc al Transmapi Handball Club Eivissa, el cinquè és el darrer equip que pot jugar play-off d'ascens a Sobal. Estan amb els mateixos punts, però evidentment la diferència de gols és favorable als bascs, però bé, queden 5 jornades, partits molt complicats, com el del pròxim diumenge, que té l'Eivissa davant el Port de Sagunt, que és ara mateix segon classificat, i juga aquesta nit, per cert, i si guanya pot ficar-se en la punta de la classificació empatat amb el Sevilla, però. Així que veurem, queda molt encara, queden partits, tot pot passar, el somni continua, no té cap obligació, vull dir, perquè no era l'objectiu del Transmapi, però si vols escoltar el míster.
Avui, vinga, aquesta és la conversa que ha tingut amb Víctor Sancho, amb l'entrenador de l'handbol Club Eivissa, amb Eugenio Tilbes.
¿Qué tal, Eugenio? Buenos días. Bueno, primero preguntarte, evidentemente han pasado 11 días, ha habido parón el fin de semana pasado de la competición de la División de Honor Plata, pero ¿cómo habéis vivido, cómo habéis digerido esa derrota en un partido después de una racha tan increíble que llevabais contra el rival directo que tenéis ahora mismo para intentar entrar en playoff, que es Aitasuna?
Sí, era un partido, creemos que clave, importante, ¿no? Con esto que estábamos ahí, meternos en el playoff, ahora con esta ilusión que se masca en el ambiente, ¿no? Pero creo que no nos llegó en buen momento, lo hablábamos en la previa, teníamos mucha gente tocada, se vio luego en el partido, siempre por encima nos aparece una roja a un jugador determinante como Carlos, luego la lesión de Marfa, bueno, pues fue un partido muy, muy complicado, aún así creo que se intentó hasta el final, creo que tuvimos más, creo que también los árbitros no nos ayudaron mucho, por decirlo suave, pero bueno, nunca nos justificamos con ellos, y bueno, al final se decantó de ellos, sabíamos que era un partido que iba a estar decidirse por detalles, creo que tampoco estuvimos a buen nivel, y lo digerimos, bueno, lo mejor posible, sobre todo pensando en lo que te decía antes, recuperar a la gente que teníamos tocada, que gracias al calendario y estas dos semanas que ha habido de parón ahí entre medias, nos ha venido bien, porque si llegamos a jugar con continuidad hubiera sido, yo creo que, peor todavía.
¿Pero creéis que se os ha escapado un tren? Quiero decir, quedan partidos por delante, ¿es cierto? Posiblemente, corrígeme si no, igual vuestro calendario, teniendo que jugar contra Sagunto, contra Burgos, además fuera, es un poco más complicado que el suyo. ¿Piensas que se os ha escapado un tren o no?
Bueno, yo el calendario ni lo miro, pero lo que escucho de jugadores, de otros entrenadores que te animan, que te dicen que el calendario a priori mejor es el tuyo, pero bueno, yo no estoy nada de acuerdo, creo que esto es plata, lo decimos, lo mismo que hemos ganado en Sevilla, creo que podemos competir en Puerto Sagunto, sobre todo, vuelvo a insistir, si estamos bien, si podemos entrenar con normalidad, y luego pues puede venir Oviedo, que está ahí abajo, pero que está compitiendo todos los partidos, va a venir Cisne también, que es un auténtico equipazo, que se ha reforzado muy bien, y los resultados del principio de liga no son nada parecidos, entonces, lo dicho, podemos hacer mil cábalas de resultados, pero te diría que vamos a pensar en Sagunto, sacar buena imagen, recuperar buenas sensaciones nuestras, y ya veremos luego los resultados, porque aquí todo el mundo mira para adentro, pero hay que mirar para adentro y para afuera, porque esto cambia mucho de una propia jornada.
Estos jugadores que teníais tocados para el día de Aitasuna, os ha venido bien este parón, entonces, entiendo, ¿no?
Sí, este parón, y la semana anterior, que paró un internacional, nos vino mal, quizás porque nos cortó el ritmo, pero nos vino muy bien porque estábamos sin los dos zurdos, sin Mauri, sin Roma. Mauri entró el otro día pues un poquito en defensa, ya esperemos que esté. Bueno, venía mucha gente tocada, David, que defiende un 3, no está, tuvimos que hacer debutar a Edi Pla del segundo equipo con dos entrenos, fue un poco, lo dicho, un poco intentarlo, y aún así creo que estuvimos en partido con Aitasuna, que venía de eliminar a Frigoríficos de Morrazo en Copa ese mismo miércoles, que dice mucho del nivel del equipo.
¿Tú crees que ha sido más desde fuera que os hemos metido una presión para intentar entrar en playoff? Es una ilusión realmente, ¿no? Para todos, ¿no? Para vosotros, evidentemente, y para nosotros no era el objetivo principal, evidentemente, esta temporada, pero ¿crees que sí que ha habido una autoexigencia mayor?
No, lo decíamos, el objetivo nuestro era, queríamos que el equipo se había reforzado, tenemos gente de calidad, quizás jóvenes que venían sin minutos, sin esa continuidad, se lo intentamos dar, creo que hemos crecido a lo largo de la temporada, el objetivo era no pasar apuros, creo que no, lo estamos consiguiendo de sobra, y luego, pues bueno, todo lo que sea soñar, lo que pasa es que la plata es muy dura, hay equipos que están por debajo nuestra con presupuestos y con canteras bestiales, como Benidorm, como, bueno, pues equipos que a priori están hechos para estar ahí arriba, y entonces, bueno, pues lógicamente es presión, una vez que ya estás ahí, pero lógicamente es una presión bonita, lo decíamos, otros años hemos sufrido por descender, ojalá todos los años suframos por estar ahí para poder seguir creciendo.
Son cinco jornadas por delante, todavía queda bastante, pueden haber cambios. Estáis empatados a 30 puntos, ¿no? Es cierto que los tres equipos de arriba ya sí que están un poco inalcanzables. No digo el primero porque aparte tienen un partido menos, ¿no? Todavía parece más complicado, ¿no? Alicante creo que tiene 4 puntos de ventaja con un partido menos. 36, 38, Burgos, tal. Eso sí son más inalcanzables, ¿no?
Sí, parece que sí, que están un punto por delante. Han hecho creo que una primera vuelta más fiable, digamos. Han competido muy bien desde el principio. Esta semana tienen partido Agustinos contra Puerto Sagunto. Puerto Sagunto se puede poner incluso líder empatado con Sevilla. O Agustinos dar ya un golpe definitivo sobre la mesa de lo fuerte que viene este año. Pero sí, creemos que un poco ahí nosotros vamos a intentar, si llegamos al quinto, pues el quinto. Cuando veníamos en inercia había momentos que parecía que incluso podíamos llegar a cuartos o terceros. Bueno, lo dicho, esto cambia en dos semanas. El que quizás tenga ese punto de suerte, yo creo, de contar con todo el mundo, de que no haya esas lesiones, de gente sobre todo importante. Nosotros seguimos solo con un portero, con Jorge, por ejemplo, que nos está limitando. El otro día quizás había momentos que lo podíamos haber cambiado. Es un juvenil de primer año en el banquillo, que no ha debutado en plata. Lógicamente, jugándote un partido casi de asoval con ese nivel, la exigencia es muy alta. Entonces, bueno, yo creo que eso va a marcar un poco esos detalles de quién se va para arriba o quién no llega.
O sea, la clave totalmente, por lo que me estás diciendo y yo interpreto, es el estado físico. O sea, no sé ahora mismo cómo está la plantilla de la Naitasuna, ¿no? Pero tú intuyes que eso va a ser determinante.
Sí, lo que te decía, yo creo que ellos han recuperado gente, incluso en nuestro partido, les ha venido bien el partido de Copa, porque sin tener presión juegas con un rival como Cangas, de Liga Sobal, que tampoco venía con la cabeza muy metida en la Copa, pues al final les vino bien para rotar, para coger confianza, y quizás venían con un poquito más de ritmo nosotros, que se notó en la primera parte. Entonces yo creo que sí, que eso es determinante, quien esté en ese punto de forma. Nosotros cuando lo conseguimos 5 victorias seguidas, y creo que en el momento, con todo el equipo entrenando, lo decíamos, la clave era el entreno diario, había un nivel bestial. Nos ha costado volver a recuperarlo porque no tenemos gente. Lógicamente estamos tirando de juveniles del segundo equipo, de gente del B, pero no tienen el nivel para esa exigencia de jugarte un partido en Sagunto o en Burgos, que por encima son canchas que juegas fuera, que es todavía más difícil.
Yo creo que, a ver, tampoco tiene que suponer una sobreexigencia eso, pero sí que os viene bien, ¿no? Esto de que podáis tener opciones hasta el final, que quedan 5 jornadas para tener a toda la gente enchufada. Creo que sí, ¿no? En ese punto sí, ¿no?
La gente está con mucha ilusión, lógicamente, y es fácil venir a entrenar porque aún quedan cosas chulas por intentar hacer. Lógicamente, lo que decimos, Sagunto y Burgos, por decir dos salidas, ¿no? Las dos salidas que tenemos, que son muy difíciles, y Málaga última jornada, que a priori no se juega nada, que ya está extendido, pero son dos campos que tampoco tenemos la presión de hacer nada, porque nuestro objetivo no es este. Entonces vamos un poco, entre comillas, sueltos de ese punto de presión. Quizás en el otro día en Anaita teníamos ese punto de presión porque estábamos en casa, era el partido directo y sí que teníamos un poquito más de presión. Entonces, bueno, quizás lo malo de que tienes un partido más difícil, pero lo bueno que tienes ese punto menos de exigencia, de presión.
Te hago dos últimas preguntas. Realmente, yo creo que es un poco ilusión, sueño y todo, pero ¿realmente está preparado el club si se diera un salto tan grande como Asobal? ¿Realmente está preparado?
Bueno, el club, lo que decimos cada año, no intentamos crecer, todos los años intenta hacer las cosas mejor, a nivel de seriedad y de estructura, pues lo mismo, se intenta hacer cada vez mejor, que toda la gente viene aquí, está contenta, se cumple con todo lo que se hace, no hay problemas de vivienda y de historias, que bastante es tal como está la isla. Lógicamente es un cambio muy grande, ahí tendrías que preguntarse, yo creo, a la directiva, si lógicamente tendrán que dar un paso adelante todos, quizás contratar a más gente a nivel de profesionalizar todavía más el club, porque es una exigencia bestial, es una liga profesional, con las dos de fútbol y la femenina y el básquet ACB, no hay ninguna liga más profesional en España. Entonces, lógicamente, eso exigirá un montón de historias que se me escapan ahora mismo, porque bueno, yo lo he dicho, yo voy al día a día, ya me conocéis.
Y bueno, te pregunto por lo más inmediato, Sagunto, segundo clasificado, juega entre semana, puede ponerse líder, ¿os beneficia el hecho que puedan, es un partido importante para ellos, difícil, y vosotros llegaréis un poco más frescos o no?
No lo sabemos, lo que decía, quizás le viene bien porque cogen ritmo, porque venimos de una semana de parón, entonces quizás le viene bien ese punto, pero que lógicamente es un partido de mucha exigencia y aquí sí que tienen presión los dos equipos. Lo mismo, a ver cómo llegan de gente tocada, de cargada, cuánto pueden entrenar después, cuánto pueden preparar nuestro partido. Yo entiendo que por ahí sí que salimos un poquito beneficiados, pero lo dicho, perdemos porque vienen con más ritmo, nosotros venimos sin competir y gente sin competir hace mucho tiempo por las lesiones que arrastramos.
Muchas gracias, Eugenio. Domingo, 1:00 p.m, ¿no? Fertiberia Puerto Sagunto contra el Trasmapping Handball Club Eivissa. El somni de intentar jugar esta fase de ascenso a Sobal continúa.
Sí, sí. Venga, gracias.
La informació poliesportiva a Esports 3. I
IB3 Ràdio. I love you so, hey, that's what you'll say, that's what you'll say. You'll tell me, baby, baby, please don't go away, don't go away. But when I play, when I play, I never stay, I never stay. So every girl that I meet, yeah, this is what I say. Run, run, run away, run away, baby, before.
1:52 minuts, cor que topers, ja tornes aquí a Marta Sampas, després d'escalfar una miqueta. Marta, com estàs?
Bé, ho has vist, que vengo corrent.
Ja t'he vist escalfant, no sé si per fer una mitja marató t'adones escalfament que has fet, però si t'adona, aquest cap de setmana tens una mitja marató, que ja és una cita marcada en vermell, però de bon de veres, perquè és la 36a edició de la mitja marató de Cala Ratjada aquest cap de setmana.
Sí, sí, no, no totes les curses poden celebrar tantes edicions i això vol dir que va bé. Jo per mitja marató no estic, perquè he de reconèixer que estic fluixeta.
Has perdut una miqueta.
Sí, ho vaig fer en octubre, que ara en xerraré d'aquesta també, de sa que vaig fer, perquè precisament és notici. Però per es 10K també, hi ha opció. Hi ha opció, sí. Hi ha 10K també. A part de sa mitja marató, com deies, de Cala Ratjada, ens anem fins allà i saludam a la regidora de Turisme i Esport en aquest cas de l'Ajuntament de Cap de Peres, la Mireia Ferrer. Mireia, com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia.
Bé, tot preparat ja, perquè això és dissabte, que encara no ho han dit. Dos recorreguts, bé, un recorregut volia dir, dues distàncies, això volia dir 10 quilòmetres, i aquesta mitja marató, que és plat fort, i ja són 36 edicions.
Sí, ja ho anem tenint tot preparat per aquest dissabte, un any més, ja la 36a edició, mitja marató perquè s'atrevesquin i estiguin més preparats, i si no, hi ha sempre l'opció de 10 quilòmetres.
Clauda, ara en Miquito sorprès, són 36 edicions, és veritat que aquí a Cor que Topers xerrant de curses molt ja, molt afiançades en el calendari de
sí,
curses.
Sí, però ja n'hi ha 36, m'han sí. Prescut moltíssimes, eh?
Mireia, com sorges tot això fa tant d'anys i que segueix qui tenint aquest èxit, supos que té això, no? Un bon grup de gent que procura que cada any pugui sortir això endavant.
Sí, inicialment la mitja marató de Cala Ratjada se feia per les festes populars i va néixer ja fa 36 anys amb una iniciativa més popular, no era tan professional com avui en dia. A mesura que van anar passant els anys, era una cursa que estava caigent i en vez d'anar cada vegada més inscrits, anava a menys. Llavors, des de l'Ajuntament se va intentar donar una volta en aquesta cursa i va ser quan se va canviar de data, se va treure del calendari de les festes populars del poble i se va posar en aquesta data, que és un poc l'inici de la temporada, també cercam un poc desestacionalitzar i ha anat creixent en nombre d'inscrits i s'ha anat professionalitzant bastant.
No, i tant, i a més, com bé deies, a més una mitja, ja cerquen, no?, aquests corredors que som una mica més professionals o que cerquen fer temps, i a banda, aquest 10 quilòmetres, quina de les dues distàncies té més bona acollida o un poc per igual?
Sí, la veritat que és un poc per igual. Jo te diria que està més marcada en el calendari pels 21 quilòmetres, és a dir, per la mitja marató, però gent que pentura no s'atreveix, sobretot més la gent del municipi, pentura, te diria que fan els 10 quilòmetres i els que són experts que van de poble en poble cercant mitges maratons, te diria que és a bon més tirada allà.
Clar, i el recorregut, ho dèiem, els 10 quilòmetres se fan en tan sols una volta i la mitja has de fer la doble volta per completar-lo. I quines característiques té o què és el que li fa atractiu en el recorregut?
Bueno, jo he xerrat amb molta gent, perquè jo és la veritat que no n'he fet cap de mitja marató. I el que fa especial és per on va la gent. És a dir, és una carrera que va quasi en la seva totalitat arran de mà. Llavors, les servistes de les que poden gaudir, què he de dir jo, que són de Cala Ratjada, són increïbles. I, efectivament, és una volta per 10 quilòmetres i se torna a fer la volta en el recorregut, més un trosset més per arribar als 21, perquè si no només quedarien en 20 quilòmetres, és a dir, són dues voltes i un trosset més, la mitja marató.
No, i ja em puc imaginar, perquè aquella zona, com moltes de Mallorca i de les Balears, són privilegiades i poder córrer per allà, és ben normal que la vulguin fer. I una altra de les característiques, perquè estem acostumats, i a mi m'agrada això, he de dir, no sé si a tothom, però això de matinar, n'hi ha que estan acostumats a córrer de matí, i d'altres són més d'horari d'hora baixet, no? I en aquest cas, és hora baixa, això, dissabte.
Sí, dissabte comença a les 5, primer donar matxús a la mitja i després donar matxús just després, en els 10 quilòmetres.
I bé, això, tot això passarà en concret allà a prop de la plaça dels Mariners de Cala Ratjada. No sé si també, bé, al voltant de lo que és la cursa en si, hi ha també activitats o la gent... O sigui, no sé si se forma un poc aquell punt neuràlgic on la gent pugui anar i veure aquest ambient que envolta la cursa.
Sí, efectivament, tot parteix de vora la plaça dels Mariners i allà la plaça dels Mariners és on se concentra un poc tothom qui ve a disfrutar, sobretot acompanyants de la gent que cor. I, a més, enguany, com a novetat, tindrà música durant la mitja marató. Hi haurà un DJ que amenitzarà un poc l'arribada a meta.
Ai, doncs, important, aquests ànims, tant de la gent com d'un ambient així musical, que empenyin els corredors a acabar, sobretot els de la mitja, que és ben exigent. I ja per acabar, Mireia, no sé si encara hi ha temps, gent que ens escolti, a poder participar-hi, tant en els 10 com en els 21 quilòmetres.
Sí, fins al mateix dia de la cursa hi ha inscripcions. Ara, fins divendres, és el darrer dia per apuntar-se a través de la pàgina web de l'Elite Chip i de la mitja marató. I el mateix dia de la mitja marató, si hi ha places, també se faran inscripcions en viu. Ara actualment tenim uns 550 inscrits i tenim el cupó 700. Així que hi ha places.
Sí, sí.
I anima la gent a venir.
Clar que sí, jo crec que hi arribareu de ben segur. Ja és un bon nombre de corredors que ja s'han inscrit, però ja sabeu, si voleu a ser dissabte, aquesta mitja marató Cala Ratjada, també aquest 10 quilòmetres. Mireia Ferrer, regidora de Turisme i Esport de l'Ajuntament de Capdepera. Moltíssimes gràcies i que sigui un any més un èxit.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
Adéu.
I d'aquesta cita dissabte a Cala Ratjada, però també en destacant dues més. Marta.
Diumenge hi ha la cursa solidària de 091 de la policia. Diumenge organitza aquesta ja cinquena edició. Organitzat per l'Institut Municipal d'Esports de l'Ajuntament de Palma. També hi és al darrere la Federació d'Atletisme i, com deia, una cursa no només per policia, sinó per tothom que vulgui fer aquest recorregut, que són 8 quilòmetres. I abans ja l'he esmentat, aquella mitja marató que vaig fer més d'octubre, la Tour Palma Marathon Mallorca, que és el mes d'octubre, queden 6 mesos i la notícia és que s'han esgotat ja els dorsals.
T'han apuntat?
No.
No repeteixes?
No. Mare jo he dit que em feia una i ja veuríem.
No,
ja...
Aquesta edició sense la Marta Sampa ja s'ha esgotat també. Marta, gràcies, que vagi molt bé. Fins demà. Avui dos segons per arribar a les 2 del migdia, així que va aquesta edició de dimecres d'Esportres Migdia, tornant demà a partir de la 1:05 amb un protagonista, el jugador del Mallorca, Sergi Darder. Vos esperam demà. Acabeu de passar un bon dimecres. Que vagi molt bé. Adéu.